got it.
All right, you are go, 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 go. You got it.
Molt bona tarda i benvinguts. Això és S.I.M. Music. Bona tarda, aquí a Ràdio Falset S.I.M. Music. Aquí comencem, com sempre, la nostra bona música, una horeta de bona música i de bones notícies. És així, Jordi, bones tardes.
Bones tardes, Manu. Una setmana, no t'enganyaré, com a fluixota, saps? Allò, no hi ha cap gran single, cap notícia així, hosti, rellevant del panorama de l'actualitat musical. Sí que hi ha coses que, home, mereixen la pena i el que fem aquesta tarda és això, és repassar aquestes qüestions del panorama musical que creiem que, hosti, ens ajuden a fer, ens serveix una mica de fotografia de veure com està el panorama. I avui, mira, no t'enganyaré, avui, Manu, hi ha un doble tema, o sigui, hi ha dos grups, que és allò de llegenda, una mostra de respecte cap a gent que ha marcat la indústria musical de la música popular. Dos grans figures, dos grans noms, com són el de John Bon Jovi, potser els més joves no saben ni qui és aquest senyor, que podria ser el seu avi, la jornalla d'avui, i el Jeff Lynne de la Electric Light Orchestra, allò de la Elo que es ve en discos, uns discos molt espectaculars, amb unes portades molt cridaneres. Doncs hem de parlar d'aquestes dues llegendes per motius una mica diferents, però almenys sí que us puc avançar, és que es mouen i es continuen movent tant el John Bon Jovi com el Jeff Lynne. També, i per començar, escoltarem la Dua Lipa, perquè com que va marcar una miqueta del so dels 80 amb el seu disc anterior i ara ha anunciat el nou material, doncs escoltarem a veure si amb les sessions d'entrenament que escoltarem, les Training Session, que és el segon single, a veure si continua en aquesta línia. Després ens fixarem amb una noia catalana, la Joana Serrat, que també ha anunciat nou disc i ja tenim single d'avançament, titula en anglès de Court, veurem com sona la cosa. I en la part més agressiva de l'S.I.M. escoltarem psicodèlia italiana, sí, ho heu sentit bé, rock psicodèlic a la frontera amb el metall dels Ufa Mamut, que crec que els van mencionar, si se'n recordeu, fa uns mesos quan parlàvem d'aquell distribut a Soundgarden de versions de grups de la psicodèlia d'arreu del planeta. Doncs bé, els Ufa Mamut també estaven per allí. Hem d'escoltar el Burton Sebel, en aquest cas és el cantant, ex-cantant de Fear Factory, que per primera vegada publica single en solitari. El vam sentir cantant al Duhas i acompanyant a altra gent, però en aquest cas és el primer tema que publica sota el seu nom, Burton Sebel. I marxarem amb Pantera, no perquè hagin tornat en format de directe, sinó perquè amb la tonteria de la setmana passada de repassar o de comentar alguns discos que complien 30 anys, la setmana passada va ser el torn de Dominated Spiral, aquesta toca parlar del Farvey and Draven, a veure si ho dic bé, tercer disc, el tercer o el quart, no me'n recordo mai.
De quins?
De Pantera, el Farvey and Draven, jo crec que és el...
Home, jo penso que és, a veure, un...
Cowboys from Hell, Mouth of War, Vulgar Display of Power...
Jo diria que el tercer.
I el de consagració, el Farvey and Draven, que arribava al 1994. Et repeteixo, i ja, potser m'estic fent pesat, però m'és igual. Jo diria que el 94 va ser un any espectacular per la música popular i especialment per la banda del rock, perquè van sortir un seguit de discos, allò que podem considerar de referència. La setmana passada vam tractar un, i aquesta marxarem amb un altre que també va marcar, va situar els Pantera com el grup més important de metall aquell 1994, amb uns Metallica ja que buscaven altres camins, i qui marcava com havia de sonar el metall, almenys a l'altra banda de l'Atlàntic, en aquests quatre cowboys de Texas. En parlarem de cara al final de l'SM. Ara el que toca fer és començar. Si us sembla, comencem per la Dua Lipa. Pot ser una mica estrany que aquí a l'SM ens ocupem d'aquest artista, però com que ja ha anunciat que el proper 3 de maig hi haurà nou disc, doncs, escolta, sí, ja el seu dia vam escoltar Houdini, però ens quedava pendent aquest Training Season que va estrenar en la passada cerimònia dels Grammy i també conèixer el nom del disc. Un disc, home, optimista, Radical Optimism, és el títol que ha triat aquesta artista, que en el seu anterior disc havia marcat una mica, si se'n recordeu, amb The Weeknd, un so molt dels 80, amb una producció molt dels 80, i molts érem els que estàvem pendents de veure cap on aniria la Dua Lipa amb aquest nou disc d'aquesta artista, que recordem té menys de 30 anys, i que és una de les candidates al regne de la reina del pop, tot i que la Beyoncé el té bastant agafat, ara que anuncia que treurà un disc de country, imagineu si s'ho creu aquest nou estadi. Però avui toca parlar de la Dua Lipa, i més que parlar, toca escoltar aquest tema que va ser escrit amb Kevin Parker, entre d'altres, i que ella també compta amb un videoclip, en aquest cas dirigit per Vincent Haycock. La data, però, important és aquesta data del 3 de maig, que es publicarà aquest Radical Optimism. Això és Training Season.
Is that a compass in your nature? Or are you tricky 'cause I've been there? or stuck on the sidelines waiting for someone to tell you to go. For someone to tell you to go. You should know I need someone to hold me close, deeper than I've ever known. Booze that feels like a rodeo, knows just how to take control. When I'm vulnerable, history talking to my soul. Conversation overload, cause training season's over.
I anem a obrir el bloc de llegendes, Jon Bon Jovi i Jeff Lynne com a grans protagonistes. Primer comencem per Jon Bon Jovi, perquè ha anunciat que hi haurà nou disc de la banda que porta part del seu nom, els Bon Jovi, un grup que la veritat és que feia ja uns quants anys que no gravava res en estudi, i a més, si tenim en compte que des del 2013... el guitarrista de tota la vida de la banda, el Richie Sambora, l'abandonava, abandonava els Bon Jovi, sembla que per estar més temps amb la seva filla. A partir del 2013, i ara ja fa uns quants anys d'això, el guitarrista de Trium, Phil Higgs, s'ha anat ocupant de les guitarres dels diferents concerts i gires que ha realitzat el grup, però encara no l'havíem sentit en l'estudi, cosa que sí que podrem fer ben aviat, ja que, repeteixo, Bon Jovi ha anunciat nou disc, també una mica la gira que vindrà darrere per celebrar els 40 anys de carrera. Al final del programa parlarem de discos que compleixen 30 anys, doncs veien carreres que arriben als 40 o fins i tot als 50 anys, com ens recordava La Vanguardia el passat diumenge amb una peça ni més ni menys que per Judas Priest, cosa que és un gran detall tenint en compte el diari que és, i la banda sobretot que és. Però en aquest cas, aquest dissabte volem escoltar Bon Jovi, la seva nova proposta. El disc que es titularà Forever, es publicarà el proper 7 de juny i de moment el que hem pogut sentir és aquest Legendary.
That we could ever fly. legendary. I know this town like the back of my hand. Every crack in the sidewalk tells me who I am. Living in love is the law of the land. These are our dreams, that's where we stand. Raise my hands up to the sky. Don't need more.
I si Bon Jovi ja el podem començar a considerar una llegenda, imagineu-vos el Jeff Lynne, que als 70 començava a liderar un projecte que es anomenaria, un títol bastant sorprenent d'avui, però que llavors va fer, home, va triomfar molt, Electric Light Orchestra, agafant una mica l'herència dels Beatles però portant-ho cap a terrenys més progressius i fent servir sense cap mena de problema aquestes noves sonoritats que als 70 plantejaven això que en deien sintetitzadors, que ara és el més normal del món, però que llavors començava a entrar en la música popular i que la Elo i especialment el senyor Jeff Lynne el va fer servir. La notícia d'avui és que s'ha anunciat el tour de comiat de la Elo, almenys pel que fa als Estats Units. Hi haurà una trentena de dates, des de gairebé l'agost fins al octubre aproximadament, en què s'acomiadaran dels seus fans americans, tot i que la Elo és d'origen britànic. Quan es triomfa, o en almenys el 70, 80, 90 i crec que fins i tot a dia d'avui, banda britànica que triomfa és quan triomfa als Estats Units, un fenomen que es va produir amb la Elo i que al llarg de doncs, totes aquestes dècades que estem parlant han anat girant, a vegades el Jeff Lynne posant el seu nom, a vegades com a Elo i ara últimament com a Jeff Lynne's Elo. però el que ve a ser és recuperant els hits de la banda, que són uns quants, i aquells que ja tenen una edat, doncs els sonarà molt, perquè era la música del moment i el que sonava a les ràdios de l'època. Sembla doncs que la ELO comença encara al seu final com a banda de directe, recordant que Jet Raym és un petit prodigi de la guitarra, que quedi dit, no fos cas, i que, home, ens quedem aquesta tarda de dissabte i hem caigut en la tentació directament, ja us ho dic així, i hem optat pel Don't Bring Me Down.
emotional affair, overly sincere, smoking in the car, windows up, crocodile tears from the tap till it's clear, drift off on the floor, I drag you to the shore, sweating through the sheets, you're gonna drown in your sleep, for sure, wake up and start a bit.
I ara anem a parlar d'una catalana que porta 3 discos gravant a Texas. Pot sonar una mica estrany si vens d'Olot, però escolta, és el que ha fet la Joana Serrat, que ja comença a consolidar una carrera a banda i banda de l'Atlàntic. Hi ha gent que la situa com a folk, però escolta, has de tindre una bona base de fans i tindre molts bons contactes perquè... una cosa és que he gravat a Texas, però és que també ha comptat amb músics d'acompanyament que han estat músics de gent com el Rufus Wainwright, la Saint Vincent, la Beth Orton o fins i tot els Mercury Rep. O sigui que gent molt, molt bona, i a la producció ha comptat amb el senyor Matt Pence, que ha estat l'encarregat de la bateria a grups com bandes o artistes com el Jason Isbell o Justin Tones Earl. Déu-n'hi-do, doncs, la tasca que està fent la senyoreta Serrat, que el proper 7 de juny, el de Bon Jovi també era el 7 de juny, no? Bueno, crec que sí, crec que és el mateix dia, arribarà Big Wave, que és el títol que ha triat per nou disc de la catalana. El que sí que tenim i podem escoltar aquesta tarda és The Cord, que és el single d'avançament d'aquest disc de la Joana Serrat. I entrem en la recta final, avui serà llarga, la recta final, i us ho dic ara, de la CIM Music, o sigui, apretem una mica l'accelerador, o, dit d'una altra manera, anem a buscar notícies vinculades al món del rock i del metal, i en aquest cas ho fem amb uns rockers psicodèlics que a vegades veuen del doom, a vegades veuen del metal, que es diuen UFO Mammoth, i que han anunciat nou disc, en aquest cas, pel 17 de maig, i que de moment ja han deixat el tracklist, pot semblar curt perquè estem parlant de sistemes, però clar, si parlem de psicodèlia és allò de que ens deixem anar i la cosa es pot allargar bastant. Aquí hi ha una miqueta de, en el tema Litches que centrem d'aquí un moment, hi ha una miqueta de heavy, hi ha una mica de viatge, de guitarres saturades, de mirades als 70 precisament, només a la ELO, o sigui, tot el que reuneix aquest estil tan estimat a banda i banda de l'Atlàntic, però sorprèn que, precisament, l'origen Itàlia no és precisament coneguda per ser terra de rock psicodèlic, i en aquest cas UFO Mammoth són els encarregats de trencar amb aquesta idea. Us recordo que l'última cosa que vam sentir dels UFO Mammoths, crec que ha sonat Soundgarden fa una estoneta, era precisament el tribut de les bandes de rock psicodèliques dels Estats Units, però també, comptant amb els italians, a Soundgarden, amb versions molt, molt particulars que us recomanem, que si al seu moment no ho vau sentir, recupereu, perquè crec que està per les plataformes aquest disc de tribut de les bandes de rock psicodèlic cap als Soundgarden. Uns d'aquests eren els UFO Mammoth, que en aquest cas ens presenten com sonarà el seu proper disc amb temes propis. Això és Litchet. I ara toca parlar de Burton Sebel. L'hem escoltat bastantes vegades aquí a l'SM Music, bueno, quan porta és 24, era en Manu al final, no me'n recordo mai. 24 anys fent un programa de música, doncs, pots sentir molts artistes, pots veure com bandes es fan i es desfan. I és una mica el cas de Fear Factory. No anem a parlar de Fear Factory avui, sinó del seu cantant, del Burton Sebel, que ja fa uns quants anys, jo crec que estem parlant de fa uns 5-6 anys, va deixar la banda i ara publica el primer single propi, allò en solitari, després de trencar els llaços amb el que va ser la banda en què es va donar a conèixer gràcies a discos com The Manufacturer o Obsolete. El que diu Burton Sebel és que el nou tema que escoltarem d'aquí una miqueta, que es diu Antidroid, va ser una declaració de llibertat, de trencar els llaços en molts sentits. Ell sentia que estava en una presó no només financera, sinó contractualment, sinó també creativament. Diu que es sentia limitat dintre del format en què s'havien col·locat. La fàbrica no té F majúscula, fa referència a la seva antiga banda, els Fear Factory. És la fàbrica de la indústria musical, d'una manera de fer negoci i les seves prioritats. Ser un esclau d'una forma de pensar establerta no és realment ser lliure. Diu, estic avançant. Això és el que proclama Burton Sebel, que l'any passat podíem sentir en una particular versió de Du Hast, en un disc de tribut de, crec que de la discogràfica Cleopatra dels Estats Units. I ara comencem a sentir-lo amb veu pròpia i en projecte propi. Després, això sí, permetem que ho afegeixi, de que Fear Factory busqués un cantant, el trobés amb Milo Silvestro i com a fan escoltessis una veu molt similar i fins i tot gairebé no tenen una còpia, però sí un estil, un look, perquè ens entenguem, un aspecte molt semblant al de Burton Sebel fa uns quants anys. Per tant, aquesta tarda de dissabte, per anar ja sigui ara encara en la recta final del CM, t'escoltem la veu de Burton Sebel amb aquest Antidroid.
Soul.
bueno, com sempre acabem amb l'accelerador ben ficat, sobretot avui.
Sí, sí, per
favor. Hem acabat ja els tres últims.
Per favor.
Ben ficat avui, perquè no s'ha dormit ningú.
No.
I bueno, doncs abans d'acabar, com sempre, doncs abans de passar als Pantera, doncs bueno, us he ficat una mica de musiqueta amb aquests supervinils que us porto, com per exemple aquest que està sonant ara. Un grup que no fa molt que el coneixo, i de fet només tenen un disc.
Ah.
Només tenen un disc. I aquest disc es va editar, cuidao Jordi, no és el 94,
ai,
però quasi, el 92, encara es va editar abans.
Una miqueta abans.
Un disc d'una banda anomenada de Life, Sex and Death. I bueno, tenen aquest aire més hard rock, bueno, no? Com un hard rock. A mi em recorda una mica, doncs, a tipus hard rock com els...
Gans?
Com els, sí, els Gans o els Extrem. Una història així, no? Semblant. I bueno, van treure aquest únic disc que tenen de la seva història, de Silent Majority. I que, bueno, practiquen aquest hard rock, doncs, que, bueno, molt divertit. I més, el seu cantant és bastant curiós. Sí. Després, hem escoltat també Rival Schools. No sé si et sona Rival Schools. Jordi, te sona Rival Schools?
Rival Schools, no.
Bueno, Rival Schools potser no et sona, però si et dic Kicksign, sí que et sona. No?
Sí, Kicksign, sí.
Kicksign ja sona més. Doncs, bueno, la veritat és que aquesta és una banda, Kicksign, que va sortir cap al 2009 o així, però que és una banda que hi ha músics veterans, i és el cantant dels Kicksign que, com la banda encara no estava reunida, es va reunir 2012 un altre cop, llavors també tenia aquesta banda anomenada Rival Schools. Uh-huh. I que va fer, doncs, bueno, tenen dos o tres treballs bastant, doncs, amb una línia no tan hardcore com els Kicksign, però sí més, bueno, com un més un rock indie, diguéssim, no? Aquest disc anomenat Pedals. Després hem escoltat també diverses vegades també l'altre dia us vaig portar també un grup així instrumental de música soul. Avui també us he portat un altre molt interessant. Ara estic investigant amb aquesta música soul més instrumental, que hi ha grups bastant interessants, com per exemple aquest Orgon, un disc anomenat Connection, que, bueno, s'ha editat el 2021, però és una banda ja que funciona des de principis del 2000 i que tenen molts treballs, ja tenen 14 o 15 treballs fets ja des de principis dels 2000. Una gent que treballa molt. I bueno, treballen també en cantants, també tenen en veus, diferents cantants, però tenen molta música instrumental, molt soul i funk, molt setentera. Després, com no, aquest, com deia l'altre dia, aquest disc que fa també els 30 anys, com és el Supernova dels Soundgarden, que hem escoltat el fil on Black Days. I per últim, un altre disc que també l'any 94 va ser un any impressionant, com aquest va ser impressionant, aquest segon disc dels Live, el Throwing Cooper, un disc que, bueno, va ser una passada i va vendre milions i milions de còpies tant als Estats Units com també a Europa, i que, bueno, i encara està sent un disc que sí, es pot escoltar i és impressionant.
Jo és que t'ho torno a dir, Manu, com més busco i com més rasco per internet, em sembla que el 94 va ser un any
sí, no? Sí.
Espectacular, per no dir alguna paraulota més.
Està ben inspirat, més forta.
No és que estiguessin inspirats, és que
sortien coses noves, no?
Com els Blur van treure disc, els Oasis van treure disc, Nirvana va treure un Plaguet. La setmana passada parlàvem del Dorn de Spiral, els Pearl Jam, aquí potser m'has de corregir, treien el Vitology.
El Vitology, sí, també. Sí,
treien
sí.
El Vitology.
Sí, sí, molt bé.
Clar, tot això, o sigui, els Beastie Boys traient l'Ilmat Communication Il, hosti, és que agafessis el tren, que agafessis els Offspring traient
el Smash,
hosti, és que és brutal la quantitat, i que no em dic, que no em dic ni 10.
Entre el 93 i el 95
el 94, allò clavat al 94,
el 94 sí que és veritat.
I estem encantant en el tema que toca, que és un tema sorgit de la setmana passada, de parlar del Tornar de Spiral i l'any 94, que va ser molt important perquè es van treure un seguit de discos que, com repassàvem fa un moment, acollonants, permeteu-me l'expressió, encara que estiguem en una manera infantil. I un d'aquests discos, que és el que volem escoltar esta tarda, és el de Pantera. Fora de micro, el Manu i jo no ens posàvem d'acord de que si era el Vulgar Display of Power o quin era. Però tenim bastant clar que Pantera el 1994 havien publicat un disc. Sí, sí, era un disc que els va consolidar el de tot. Es titula Farvey and Draven i inclou temes com el I'm Broken, que centrem, o el 5 Minutes Alone, que formaven part de la setlist habitual de les cançons que tocaven en directe i que fins i tot toquen en directe a dia d'avui, ja que recordem ja com una nova encarnació dels Pantera, sense el bateria ni el moment del Tim McDarrell, guitarra original, que recordem va ser assassinat del de l'escenari als Estats Units, ara a la guitarra contramuntal Zakk Wylde, que és tan monstru com el de McDarrell, i a més en amics, coses que Dios los cria i ells se junten, que dirien aquell. I escolta, després del, diguéssim que amb Farvey and Draven Pantera van tocar el de tot, després ja va arribar el The Great Sound of Tranquil, que molts fans ja deien que era molt repetitiu, sembla que la banda dins les coses ja no començaven a bé, després arribaria de Reinventing the Steel i la cosa ja s'acabaria i arribarien els fatídics fets. Hi ha una banda, una vegada la banda dissolta, que suposaria la mort de McDarrell, i anys de després el seu germà, el Vinnie Paul, el bateria. Però aquell 1994, Pantera era sinònim de definició del metall i del millor metall que es feia als Estats Units, i amb Farvey and Draven es van consagrar, si ja no ho havien fet abans amb el Vulgar Disciples un parell d'anys abans. Però repeteixo, hem parlat la setmana passada, vam parlar del Dominant Spiral, aquesta estem parlant de Farvey and Draven, però quan fa menys de 5 minuts amb el Manu, en no res, han sortit 4-5 discos de grups molt diferents, d'estil molt diferents, de procedències diferents. Pulp també va treure disc aquell any, His and Her, crec recordar, parlo de memòria. Es publica el primer American Recording, aquests discos del final de la vida de Johnny Cash produïts per Rick Rubin. Manu, és que no em diguis que el 94 va ser un any d'aquests espectaculars pel que fa a la producció de discos, i això fa 30 anys.
Doncs a veure si aquest 24 també passa el mateix, aquests acabats en 4, a veure què passa.
Tu ja saps que les coses a nivell de la música popular han canviat molt, i jo crec que parlar de discos, conjunt de cançons al 2024, hi ha molta gent que no m'entén, una mica trist.
Estem al single.
L'EP, a la playlist del...
Cançons de 2 minuts.
De l'Sputi, cançons pensades per a TikTok, i aquí estem. Per tant, home, difícil que es pugui dir.
I temps aquells que els 40 principals podies sentir un Black Hole Sun o un Nirvana, no? Uns Stone Temple Pilots, uns Smashing Pumpkins...
Mira, veus, ens deixàvem el Supernook, que també és del...
Smashing Pumpkins no, va ser el 93, el Siamese Dream va ser el 93, el 95 va ser el...
No em trauràs d'aquí, Manu, 94 va ser un any espectacular per la música popular i sobretot en la vessant del pop-rock i fins i tot del metal també. Va ser un any allò que es van ajuntar els estrellers i van sortir grans discos aquell any. Avui, la setmana passada marxàvem amb, si no recordo malament, Eraser de Nin. Avui toca marxar amb Unbroken de Pantera.
Molt bé, fins aquí l'SIM i res més, pues dissabte que ve més i millor. Bon cap de setmana.
Adeu.